A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Joan Junyent, que ens parlava de moltes coses, del restaurant de gastronomia, de recuperar menús, de recuperar producte, i que també feia unes reflexions interessants entorn al món de la sala i de l'ofici de cambrer, un ofici que molts grans professionals de l'hostaleria ja fa temps que diuen que està baixant i que costa molt de trobar bons cambrers. I nosaltres avui, clar, que Sitges tenim una escola d'hostaleria potent, de la qual el propi Joan Junyent ens explicava que dos dels seus treballadors justament han sorgit d'aquesta escola d'hostaleria, així que nosaltres hem volgut, o volem d'alguna manera, traslladar aquest dubte, aquest neguit, precisament a l'escola d'hostaleria. Parlem, per tant, amb Samuel Valls, el director de l'Institut Joan Ramon Benaprés, i amb un dels estudiants d'aquesta escola d'hostaleria de Sitges. Samuel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé, aguantant el que està caent. Bé,
després, als minuts finals, ja miraré de fer-te un parell de preguntetes al respecte, eh? Però ja, temes de Covid, confinaments a banda, anem a centrar-nos ara en el tema de l'escola d'hostaleria, que com sabeu, s'ubica aquí a l'Institut Joan Ramon Benaprés, i entre els estudiants doncs, hi ha en Marc Pardo. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
I en Marc és estudiant de serveis, de sala, diguéssim.
Això mateix, fa el segon any de sala.
Segon any de sala. Has triat tu aquesta opció, eh?
Sí, al acabar l'ESO vaig mirar diferents projectes perquè avui en dia tenim un ventall molt ampli i em vaig decantar per aquest gremi, per raons familiars i per gust mateix, perquè t'agrada, quan algú t'agrada, doncs ja vas directament cap allà.
Pel gremi de l'hostaleria, no sé si hi has treballat, i treballes de tant en tant, potser a l'estiu, algunes feinetes, ja ho has tastat això, eh?
I jo això ho he vist, podríem dir, tota la vida, perquè a casa tenim una miqueta un negoci, llavors ja doncs, ho vas veient, i ja pràcticament veus una barra bruta i ja passes la valleta, ja tens els teus vicis, i aquí, clar, vens aquí i et formen. Això és el que em deia un amic, camarero pot ser qualsevol, no, tu t'has d'anar a formar, tu clar que pots servir una Coca-Cola, però clar, tu vens aquí i t'ensenyen professionals, gent que ha tingut professors que han tingut una vida, una experiència increïble.
Que interessant això que comentes, eh? Que ja és veritat que hi ha aquesta sensació, no? O probablement aquesta idea generalitzada de que cambrer pot ser qualsevol, no? I de vegades sembla que és com l'ofici comodí, és a dir, si no trobes feina de l'hoteu, doncs fes de cambrer, com si això fos tan fàcil. Samuel, jo no sé si això és justament un hoteu, eh? És a dir, a l'escola d'hostaleria sentiu una mica que hi ha aquesta idea generalitzada i extensa, no? Entre la gent, no? Que l'ofici de cambrer és un ofici que qualsevol pot dur a terme.
I tant, sí, això, sense cap mena de dubte, i més amb la població que estem, com amb l'estacionalitat, doncs quan hi ha necessitat, qualsevol pot fer de cambrer. I a mi em fa molta gràcia que dius qualsevol pot fer de cambrer i no qualsevol pot fer de cuiner, o no tothom se diu jo em poso darrere els focs i cuino. I totes dues feines necessiten una qualificació, una preparació. El que passa és que el de cambrer, com ha dit el Marc, una Coca-Cola tothom la sabem servir i potser un arròs bullit també el farem tots i la resta doncs ja no ho farem.
I és veritat que vivim en un món, no? Com deia en Joan Junyent en aquesta entrevista que recuperàvem avui, eh? Vivim en un món de cuiners on ningú vol ser cambrer. És veritat que els cuiners s'han convertit, en aquests moments vivim en una època en què són com estrelles, no? Hi ha, no només estrelles als seus restaurants, darrere els fogons, sinó estrelles mediàtiques, estrelles televisives, no? I d'alguna manera s'han convertit en grans referents, imagino, per molts joves. Quants alumnes en aquests moments estudien a l'escola d'hostaleria, Samuel?
287, crec que a dia d'avui.
I un cop entren a l'escola d'hostaleria, entenc que ja des de l'inici trien quina és l'opció, si cuina o sala, o això és una especialització que es tria ja un cop al segon curs, al tercer curs, no sé com funciona.
Cada, diguem-ne, cuina com sala són 2 anys, de grau mig són 2 anys, i quan entres tries. El que passa que des de fa 2 anys ja intentem que la... Tenim una realitat que el Joan ho va explicar molt bé, no? Que tothom ho sap, falten cambrers. I, per tant, aquell que tria cambrer fa el cicle de serveis, si vol, i després continua fent altres cicles, I el que tria cuiner, des de l'any passat ja fem, qui tria cuina fa cuina i sala. Hem fet les dues coses.
D'acord.
Com a intentar suplir, perquè una de les coses que tinc molt clares és dir, pots cuinar el gran plat, si no te'l serveix el gran cambrer, no el valoraràs. Vull dir, si algú no et fa disfrutar del plat que et vas a menjar, no és jo et deixo un plat, no et dic res, ja descobriràs, si no... Jo, bueno, jo que sé, passa al cinema i si has vist abans i has vist el tràiler i has vist coses, doncs vas més motivat que si no dius entro, no sé què vaig a veure.
Per tant, entenc que aquesta obligatorietat de que els que d'alguna manera trien l'opció cuina també facin sala es fa fruit d'una demanda del sector, no? De que sorgeix una demanda del propi sector que demana cambrers i d'alguna manera sentiu que heu de formar també aquesta gent, encara que triï cuina, també en el que té a veure amb la sala. Entenc que inicialment no hi havia aquesta necessitat.
Sí, sí, d'una demanda del sector i una necessitat nostra. Nosaltres hem arribat fa 2 anys i fa 3 a tenir 60 alumnes de primer de cuina, 6 de serveis. La proporció és, si tots 60 cuinen, jo m'he de posar a servir també, perquè és que si no, dona l'abast. Clar, i llavors ja és una pròpia necessitat d'escola que dius, això o ho potenciem o ho tanquem.
D'acord. És a dir, només un 10%...
Si no hi ha cambrer, no hi ha cuiner.
Queda clar, només un 10% triaria l'opció de sala. Aproximadament seria aquest el percentatge.
Entre un 10 i un 15%, el Marc te dirà quan són a classe. I
a la meva classe som 5 persones.
5 persones.
Mentre que cuina té 3 línies de cada curs. Nosaltres som 2 cursos, una línia i poquets.
Marc, tu en algun moment vas pensar en triar l'opció de cuina?
No, jo és que... Jo ho vaig tindre molt clar en el primer moment. Jo vaig dir sala, perquè cuina, pues, el que diu el Samuel és que cuiners hi ha molta gent, però cambrers és com molts oficis que s'estan perdent. I per què es perden? Pues perquè quan els teus amics estan de festa els divendres, pues és quan més feina tens tu, perquè a vegades tu mateix els atens. T'has de sacrificar molts dies de festa, molts... Això és com el que condueix un tren, no? O pues, hi ha dies que de festa que et toca treballar.
Clar, però escolta'm, llavors... el cuiner també treballa en aquells horaris, no? És a dir, el sacrifici és el mateix. En canvi, no sé, per què creus que molts d'aquests o d'aquests companys teus han triat cuina? No sé si té a veure això que comentava jo ara, de que una mica els cuiners ara s'han convertit una mica en estrelles mediàtiques, eh?
Doncs, a veure, podríem buscar el motiu... per no tractar amb el públic, per no donar la cara, per vergonya, poder, timidez, on veritablement jo no et sabia explicar cap motiu així exacte, no ho sabem.
És a dir, d'alguna manera els fogons una mica els protegeixen de la gent, no? És a dir, el cambrer és el que dona la cara, no? I el que ha de, d'alguna manera, donar explicacions o no a l'usuari, no? O a la persona, al comensal en aquest cas, i en canvi el cuiner queda darrere els fogons com protegit, no? Aquesta seria una mica la sensació, deies, Marc, deies, jo ho tenia molt clar per un tema familiar, de negoci familiar. Més enllà d'això, entenc que t'agrada, que és un ofici que a tu t'agrada.
Quan algú, tu veus que algú t'agrada, que algú et motiva, doncs ja ho vas perfeccionant, em vas mirant de mirar algun consell, si aquí a l'escola a vegades ve gent de prestigi, venen a fer xerrades, coses així... Doncs tu ja intentes fixar-te com fa una cosa, preguntar dubtes, les sortides són molt importants també, ens porten a restaurants d'alta qualitat, saps? Van ensenyant així una miqueta i doncs, el que dic és anar-te formant i si t'agrada doncs, és el millor. Treballar d'algú que t'agrada, que podríem dir que és la teva passió, doncs és el millor que hi ha.
Escolta'm, jo no sé si a casa algun dels teus familiars ha rebut formació en la matèria o d'alguna manera va ser una cosa autodidacta, eh? Que ho han après a mesura que s'hi han posat.
Sí, ho han anat fent a base d'experiència. El meu tiet va començar, no va voler estudiar, hi havia un bar que es traspassava, el va agafar i ara té 44 anys i encara està en el gremi de l'hostaleria. Clar, ell s'ha anat curtint, podríem dir d'alguna manera, a base d'experiència i de caure i tornar a aixecar i coses així.
En el teu cas, d'alguna manera, tu fas... un pas endavant, no? I d'alguna manera et vols formar. I Sam, jo no sé si això una mica és el canvi respecte a generacions antigues, no? És a dir, que és veritat, i que potser són aquesta manera de fer fins ara, no? Que moltes vegades un acabava en el món de l'hostaleria per un tema de, doncs, de negoci familiar i aprenia d'una manera molt autodidacta. Ara estem en un moment en què un es pot formar d'això i de fet és convenient que es formi. No sé si aquest és el gran canvi generacional respecte, doncs, a les generacions, per exemple, dels pares del Marc, no?
Sí, abans lo dels serveis era un... Bueno, hi havia molt poques escoles. Nosaltres aquí, quan vam començar ara fa 27 anys, érem la quarta escola de Catalunya. Només hi havia tres escoles grans i després hi havia les privades, però vull dir, ara públicament n'hi ha gairebé una vintena. Clar, el canvi és molt gran. Tens molts llocs on formar-te. I jo, tornant al que heu dit abans, d'una de les coses que tira molt enrere, amb els cambrers, també és, per exemple, amb cambrers se'ls demana formació en llengües. O sigui, els cuiners, sense gaire domini de la comunicació, pots fer la teva feina. Un cambrer, a més de ser bo com a sommelier, com a barman, i a l'hora del servei, també se't demana que, doncs, llengües, si et ve un client forani, l'anglès sigui una cosa que la dominis fàcilment. Costa, també, això costa. I una altra cosa que també et voldria dir seria parlen amb els cambrers dels horaris, i el que hem dit tots, els cuiners fan el mateix horari. La gràcia que tenen els cuiners és que mitja hora abans que s'acabi el servei pleguen, perquè qui recull solen ser els cambrers, però també comencen abans, i el dia de cap d'any treballen tots. Vull dir que no és que el cambrer treballa sol, ni molt menys.
No,
i ara em fa gràcia que molta gent s'excusa amb és que l'horari del cambrer, dic, i el cuiner, què fa?
I això dels horaris em sembla curiós també, no? No sé si és una cosa també de generació, que hi ha joves ara que abans de triar l'opció de formació d'estudi miren una mica o es fixen com una mica en els horaris que podrien tenir després o en el com serà el futur, no? Que jo penso que antigament això no es feia tant, abans miraves més el que a tu t'agradava sense pensar en com seria després els teus horaris, la teva feina, perquè al final d'horaris intempestius probablement hi ha moltes feines, no només a la de l'hostaleria. I no sé si això és un fet també de generacional, Sam, és a dir, si també ho veus en què els joves d'avui en dia busquen també formació pensant una mica en com serà després la seva vida.
Jo, més que generacional, te diria que jo ho veig com a vocacional. Qui vol fer unes oposicions a policia, per dir alguna cosa, no mira els horaris. I policies a la nit n'hi ha, i quan, sí, sí. 24 hores. Qui vol fer estudiar medicina, saps?
Exacte.
Que pot acabar amb unes urgències i li encantarà ni un hospital, i l'horari tampoc el mira. I així te'n podria dir unes quantes de feines vocacionals que les tenim molt clares que han de ser vocacionals i que no anirem a un hospital i trobaràs algú que diu jo estic aquí de passada guanyant diners a l'estiu. No, ni molt menys. Ni a una farmàcia, ni a molts de serveis ho trobaràs. Ara, et seuràs a fer un cafè, te trauran alguna cosa allà que no sé ben bé si és un cafè o una altra cosa i és un que s'està guanyant la temporada. També el que no fem a nivell empresarial moltes vegades és valorar si tinc un bon servei, atendre molt bé el client. Potser no en tindré tants perquè em costarà una mica més valorar-ho. Per tant, el meu producte, el meu cost serà més elevat, no ho dubto, però tindré els clients molt ben atesos. Això a vegades també passa. L'altra cosa a dir-te seria, també és un sector on quan la feina baixa, enviar cambrers a casa no és difícil. Avui no hi ha feina, torna a casa. Això no ho fan a cap sector. Avui no hi ha feina, doncs netegem, endrecem, o un cambrer li dius, pues mira, ves practicant còctels i la setmana que ve traurem un còctel estrella o maridarem una cosa, no ho sé. És un sector que també passa això.
I ara en parlarem, perquè la pandèmia també ha afectat molt aquest sector, precisament pel que ara comentaves. Parlaves de vocació. En el cas del Marc, entenc que la vocació hi és clara. No sé si, comparant-te amb els teus companys, creus que la majoria també arriben aquí a l'escola d'hostaleria per vocació o molts arriben també perquè descarten altres opcions?
A veure, un cop surts de l'ESO, és cert que és una miqueta difícil l'edat, tens 16 anys, llavors tu dius, a mi què m'agrada, no? I llavors jo crec que quan tu vens a un grau mig, grau superior, vens aquí perquè t'agrada d'una manera o altra. Si no, molta gent d'aquí ja no vindrien a fer classes. Tu vens aquí ja amb unes certes ganes i si tens la sort de que vas descobrint i et va agradant, pues, més que millor. Respecte a la pregunta, bueno, el comentari que hem fet abans dels horaris, tu, si t'agrada una cosa, tu no mires els horaris, tu mires com exprimir al màxim aquella experiència, com gaudiràs al màxim tota la vida, perquè això és un treball tota la vida, que podràs gaudir. Llavors, ser cambrer, sí, té els seus horaris, saps quan entres, però no saps quan surts. Perquè poder hi ha una taula d'avis que se'n van a les 3:30, però després tens una taula de 10 que no es veuen fa 3 mesos i fan una sobretaula de 3 hores i hasta les 6 has d'estar allà, tu allà, una copeta, un cafè, llavors, sí, té els seus pros i els seus contres. Pues la gent és molt agraïda, també, tot s'ha de dir, hi ha gent molt agraïda i pues, això, quan et reconeixen la feina ben feta, això t'omple d'orgull.
I tu sents, tu perquè ara la dues en pràctica, no? Però sents que és una feina prou valorada? Perquè abans parlàvem precisament, i ho comentaves tu mateix al principi, no? De que hi ha aquesta idea generalitzada de que qualsevol pot fer de cambrer, no? Que és una feina fàcil, és una mica és una feina comodí, no? No, ara no tinc feina, doncs escolta'm, em busco un lloc de cambrer a qualsevol lloc com si qualsevol ho pogués fer. I no sé si sents que és una feina prou valorada, és a dir, si valoren, per exemple, el fet, com en el teu cas, que t'estiguis formant en la mateixa matèria, no?
Mira, jo crec que és molt valorada, perquè jo crec que tots els que estem aquí o tots els que ens han sentit, segur que algú coneix aquell restaurant que donen de dinar perfecte, tot perfecte, però els cambrers no valen res. Tot, molta gent ho hem sentit. Oh, i ves aquest lloc, és boníssim, però clar, et serveixen com et serveixen, o els plats estan en les condicions que estan. Llavors, tu vas a un lloc que et donen un dinar excel·lent, t'ho presenten, et fan maridatge, estan pel client, es fixen en tots els detalls perquè el client estigui còmode, no? Com si fos una experiència... És ser cambrer és fer feliç al client en la degustació de del que els companys de cuina estan fent. Llavors, jo crec que es nota molt quan un cambrer està per tu, quan et mira, quan veu que et falta el sucre... Llavors, jo crec que sí que està valorat. Jo... Sota aquest punt de vista, crec que sí.
Tu, i en Samu afirma, també, considera que ja està d'acord, vaja.
Totalment d'acord. Mm-hmm. Sí, totalment d'acord. Tots recordem el restaurant on has anat i t'han atès de meravella.
Mm-hmm. I has rebut aquest tracte, no? Aquest tracte que d'alguna manera t'ofereix el cambrer i que és el que et fa també degustar aquell plat boníssim o no que ha fet el cuiner, que també, i de fet el propi Joan Junyent també ho remarcava, Però jo no sé si consideres que es valora dins el sector, Marc? És a dir, a l'hora de contractar, les persones que contracten s'hi fixen en això? Busquen nois, noies que estiguin formats en la matèria? Ho valoren?
Clar, també depèn de l'exigència de cada local, tot s'ha de dir. Poder al bar de la cantonada de baix, pues, si només fan cafès pel matí... volen un tipus de servei. Si després tens un altre bar en el qual fan unes elaboracions, volen un altre. Tot depèn del lloc, també de la ubicació, del servei que vulguis donar, de les teves hores puntes, saps? Hi ha bars que s'omplen 3 cops a l'any.
Però... Clar, però jo ara aquí matisaré. Un cafè, un simple cafè, entenc que també pot estar ben servit o mal servit, oi?
Ui, per fer un cafè bé, mare de Déu! Jo crec que hasta el tercer trimestre de primer no vaig tirar bé un cafè.
Fixa't, que i probablement qualsevol es veuria capaç de tirar un cafè, no?
I tu aniràs a un bar i... Ah, surt, que el faig jo! I te'l farà, sortirà un cafè. Però, clar, quina qualitat de cafè. Després també hi ha... Tot s'ha de dir, hi ha gent que no sap, que no... Tiren un cafè i tant li és un com l'altre. El que vol un bon cafè o sap, o té les seves cosetes, sap. Molta gent diu, esto no l'ha de servir nunca. No. Tot el que t'ensenyen, en algun moment t'ensenyen per alguna cosa, perquè en algun moment puguis explicar-ho o lluir-te, per dir-ho d'alguna manera. Sempre hi haurà algun client que et comprengui o que et pregunti, inclús. Llavors, s'ha de tindre una formació, però per tots els treballs s'ha de tindre una formació professional.
Uh-huh. En aquest cas, a més, afegit, amb l'afegit en el teu cas de la vocació, de que t'agrada aquest món de l'hostaleria, i veig aquí una vessant comunicativa que ens la comentava abans en Samuel, important, és a dir, un cambrer ha de saber comunicar, Sam.
Uh-huh. Sí, jo he escoltat l'entrevista del Joan abans, i una de les coses que jo no hi estic d'acord, i és una opinió molt personal, uh-huh, és que allà manifestava de dir el cambrer ha de ser com invisible, no? Que uh-huh, has de notar que hi és, però... Bueno, no has de notar que hi és, però saps que sempre tens algú que t'atén. I jo penso, no, un cambrer ha de ser aquella persona amb qui confies perquè t'ha d'explicar un plat, t'ha d'aconsellar un maridatge, el cafè com el vols, com te l'ha de servir. I, per exemple, aquí al nostre municipi hi ha un hotel que té restaurant i els cambrers poden arribar fins al punt a seure't i donar-te conversa. I això la gent ho paga i ho valora moltíssim. I el mateix cambrer pot ser que se't seu
perdona,
i donar conversa...
Perdona, Sam, és que això no ho havia escoltat en la meva vida. És a dir...
Sí.
M'estàs dient que aquí hi ha un restaurant d'un hotel de Sitges que els cambrers no només et serveixen, sinó que si fa falta s'asseuen i et donen conversa?
S'asseuen i et donen conversa. I t'ho puc dir perquè és experiència personal i familiar i és així. Vull dir, hi ha gent que va a aquest lloc perquè et busca, que dius el cambrer invisible, que serveix matent sempre, jo no m'he preocupat per res, i al final em coneixen i saben com vull el cafè, perquè és la gràcia també un cambrer, tenir un client i tu ja saps, vol un tallat amb la llet natural, de soja, no és remenat o el que sigui. Uh-huh. I ja et dic, arriben al punt que si hi ha gent que busca, doncs vaig allà i si algú em dona conversa, doncs te dono conversa.
Entenc que si el client la demana la conversa, no? Perquè a veure si voldràs tranquil·litat.
Sí. No, però vull dir, clar, ja et dic, ja és un lloc on hi ha gent que busca, famosos que busquin intimitat i privacitat, i gent que busca, doncs, bueno, que m'expliquis coses i poder parlar amb algú, doncs perquè vinc de feina i estic sol i parlo amb algú.
Marc, se't complica la feina, se't complica la vida, eh? I els estudis, perquè això d'alguna manera entenc que requereix que tinguis capacitat de donar conversa, que en el teu cas veig la capacitat comunicativa clara, però clar, això significa capacitat de donar conversa, eh? Que això ja és una cosa més complicada.
Però tot això ja tu...
Això el Marc no té cap problema.
Cap. No s'aprèn fàcil. Tu ja veus el client quan entra... Si ve emprenyat, si ve content, si és un client que vol ser discret, si és un client que et mira, que et busca, que vol saber, vol que li expliquis. Hi ha gent que ve al restaurant, dina i marxa. Hi ha gent que s'ho mira al plat i fa la volta. I això què és? I gent que ve per poder... Podríem decantar una miqueta per la gent que treballa, que ve de treball, ve de pas, i menja i marxa. Després hi ha la gent que ve per oci, per gaudir, per conèixer.
Hi ha molt de psicologia, també. Marc, veig que hi ha molt de psicologia d'observació, no? És a dir, un cambrer ha de ser un bon observador també del client.
Sí, has de fixar-te en tot. Perquè tot això va lligat al mateix fi. Per fer-lo content, per ser com... per l'experiència, perquè ho visqui el millor possible.
Uh-huh. Marc, quant de temps et queda d'estudis?
Doncs, bueno, acabaré aquest any, però, clar, farem un grau superior, no? Ja que ens hem ficat, doncs, el tirón. És una tonteria, jo crec, que el que es fica un grau mig i no fa el superior és que es queda a mica, ja et fiques... cap endavant.
Et fiques fins al final. Jo no sé com et veus en un futur, si t'imagines, continuant el negoci familiar o et veus fent carrera, entenc, en el món de l'hostaleria, però en algun altre àmbit diferent, el negoci de la família?
Doncs la veritat, si et dic la veritat, no tinc ni idea. Jo vaig sobre la marxa i tot el que pugui experimentar o tot el que pugui conèixer és això que m'emportaré jo i experiència. Jo sobre la marxa, podríem dir, aniré fent i clar, si la pregunta on vols arribar amb això, doncs a lo més alt, on més es pugui, a tope sempre.
A ser un bon cambrer. Entenc que aquest és l'objectiu final?
Això mateix.
Ser un gran cambrer. I ara et faré una pregunta que sense entrar en detall m'agradaria que em poguessis contestar. Creus que estàs ben pagat? Ai.
Bueno, a veure, això és relatiu. N'hi han feines que mai estan ben pagades, però bueno, jo crec que els cambrers es podrien pagar millor. Jo penso, que hi ha llocs que es paguen bé, però per general, bueno, no estàs ben pagat.
T'ho pregunto i ara en Sam feia així, negava amb el cap, perquè justament és una de les recriminacions, no?, que es fa des del propi sector, no? Quan es demanen molt bons cambrers, també hi ha molts professionals que diuen potser el que hem de fer és millorar les condicions laborals d'aquests treballadors, començant pel salari.
Clar, és que un cambrer ho ha d'aguantar tot, saps? És el que dèiem abans, és el que dona la cara, és el que aguanta coses, després també és el que dina d'hora, dina tard, el que vas com desquadrat, des temps. No? Llavors, hi ha cops que tens un dia bo, que tot és agraït, però hi ha dies que tu mateix tens un mal dia, vull dir, no som de pedres, també som persones. I tens pues, els teus problemes i a sobre el nostre ofici és de servir, d'estar sempre a l'alçada, contenta, ta, ta, i hi ha dies que dius, jo per què tinc que fer això? Però, bueno, tots són dies, èpoques, temporades, saps?
Sam, entenc que és un dels hàndicaps, no? d'aquest ofici, el fet de que se'l reconegui a nivell salarial, sobretot aquells que s'han format, entenc, no? És a dir, aquells que han passat per aquesta formació d'un grau mig i després un grau superior i, per tant, han invertit diners i temps en aprendre un ofici i, per tant, en aconseguir qualitat i nivell en l'ofici, que això després es remuneri.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, com a mínim faràs 4 anys, o com a mínim 2, i molta gent se'n passa 4 i 5 anys formant-se, és a dir, que no és poc temps, se'ls demana llengües, se'ls demana coneixement en molts àmbits, perquè al final has de conèixer coses de la cuina, has de conèixer coses dels vins, del servei, has de conèixer moltes coses, donar la cara, com bé dit, al mar, i després hi ha una de les coses que moltes vegades no es valora, és el gran venedor. Vull dir, el cambrer és un gran venedor, jo puc entrar a un menú i puc acabar bevent un vi que desconeixia, que diguem-ne, està molt bé, acabaré potser pagant més, però si me'l venen, fantàstic, i em venen un menú. Si tu tens un gran cambrer, que li encanti la seva feina, segur que aniràs menjant el que ell t'anirà dient i aniràs bevent. I per al negoci és el que es busca. I al final és el que diu el Marc, no? Vull dir, aquell que ve, treballa, menja ràpid, però un que ve a gaudir, pots acabar fent una sobretaula de degustant vins, degustant copes, degustant cafès, fent... I això és el que es busca. Uh-huh. Que tu quan disfrutis i gastis, perquè és normal. Si no consumeixes, qual cosa fem.
La pandèmia és veritat que ha fet mal a molts sectors, entre altres a l'hostaleria. És més, una de les queixes entre molts hostalers és precisament que, com que doncs, hi han hagut tantes restriccions en aquest sector, hi ha molts cambrers que, per un tema probablement de necessitat econòmica, han tirat per altres opcions laborals, no? Sobretot la de la logística, llegien alguns articles, no? I el sector s'ha quedat sense professionals. Tinc la sensació, pel que dieu de la demanda, que de feina en Marc no li faltarà. És a dir, que els cambrers van molt buscats, eh?
Això mateix. La pandèmia, doncs mira, al principi ho podies comprendre, no? Per què tancant els bars? Clar, perquè és on la gent s'ajunta a passar-s'ho bé i que era com que estava mal vist, no? Reduït, però arribava un punt, fase 1, fase 2... Fase 3, i dius, i quina és la fase que a mi em deixa una mica fent la meva feina? Perquè tu pensa que tot aquest temps els cambrers han estat a casa seva, en ERTE, en el que sigui, no? I ara et diuen, d'una setmana a l'altra el 10%, l'altra no sé què. Tu tens el bar amb totes les bombilles enceses, tinguis 50 persones o tinguis 10. Les neveres gasten el mateix, les càmeres, l'aigua, per un client o per 50, el bar ha d'estar en funcionament. Llavors, ha perjudicat i molt, molt, i molta gent a sobre que va buscar, pues, mireu la imatge, podríem dir que s'està donant, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que això no ha tingut cap avantatge per cap aspecte.
És curiós, eh? En un país de bars, no? Com Espanya, Espanya sempre s'ha dit, no?, que és un país de bars, que faltin tants cambrers, no?
La gent prefereix estar a l'altra banda de la barra.
No estan ben valorats. És un problema que tenim com a país, de que el servei no l'hem valorat. I la cuina la valorem ara des del Ferran Adrià i Santi Santa Maria i tots els cuiners. No dic la llista perquè me'n deixaria molts, que pot sortir d'aquest país i la nostra cuina mundialment és reconeguda. No hi ha, abans eren els francesos, ara davant dels francesos estem nosaltres. El que passa és que hem de fer el mateix amb el servei. És que és bàsic. Jo tinc clar que si porta un plat cuinat per Ferran Adrià i te'l llanço damunt la taula, no el valoraràs. I si surt un altre i et comença a explicar mil i un detalls d'aquell plat, disfrutaràs i ja està.
Sam, els que surten d'aquí de l'Escola d'Hostaleria de Sitges, surten amb feina tots?
Sí, i no és que surtin amb feina, sinó que poden triar feina, que és diferent. Si no, el Marc ho dirà. Tens més d'un lloc on treballar.
Que això sempre... Feines,
poques feines tens més d'un lloc on treballar. Vale? Jo trio on vull anar. Clar, evidentment, tens dos o tres. No? Sí.
Això és molt interessant, eh? Perquè hi ha sectors en els que costa fins i tot de trobar. Marc, entenc que t'han vingut a buscar.
Sí, o et deuen a vegades fent a les pràctiques, o ai, mira, té una targeta, o si algun dia necessites, molt l'ajuda també les èpoques, no? El que també ens ho expliquen això a classe. L'hivern, l'estiu. L'hivern és de cantar més per les pistes d'esquí. L'estiu, els xiringuitos de la platja. Llavors, quan arriben l'època, no et falten. I després el que diem així vulgarment, los bolos. Comunió aquí, a la masia d'aquí. N'hi ha grups de WhatsApp i no falta mai, i que digui, i no sobra mai gent. Tots els que... Benvinguts i benvingut. No hi haurà un camp preparat, estic segur que si tens ganes de treballar d'això, feina no et faltarà.
No faltarà. Bé, és un bon clima dir també, no? Una bona notícia a donar, perquè hi ha gent que vulgui que sàpiga que és un sector d'alguna manera on feina en trobes. Altra cosa després és que te la paguin prou bé, te la reconeixin, etcètera, etcètera, no? Com passa en tants altres sectors, però entenc que sortida laboral en té. Si ja li poses il·lusió, vocació i tot plegat, ja és la tormenta perfecta.
Això mateix.
Afegir tot plegat. Samuel, en aquests minutets que queden de conversa, m'agradaria aprofitar que tenim aquí, entenent que ets el director de l'Institut Joan Ramon Benaprés, perquè expliquessis una mica com estàs vivint aquesta situació d'aquesta sisena onada de confinaments on els centres educatius, no, s'estan veient tan afectats per confinaments. En aquests moments, quina és la situació aquí a l'Institut Joan Ramon Benaprés?
Per resumir-te com ho estic vivint, porto uns quants anys fent de director i et diria...
Quants en portes ja? En portes molts?
17.
17.
Aquest és el 17 curs. I si no porto, perquè en porto uns quants, te diria la setmana que ve plego. Això és insostenible, és horrorós. És horrorós perquè divendres hi havia 34 grups que hi ha al centre, 17 confinats. I gent de baixa, professorat, més del 10%. Alumnat, ara un que sí, ara un que no, ara que estàs immunitzat. Jo porto cada matí, hora i mitja cada dia, mirant Traça Covid, el programa aquest que hi ha entre salut i educació, allà les dades entren quan entren, a partir d'allí confines, has de mirar la gent, va, és horrorós, sincerament. El dia, ara ja, la feina que tinc és saber què puc deixar-me per demà. Avui no ho faig, ho faré demà o la setmana que ve. Quina és la feina que em puc deixar per demà? Perquè ne tenim tanta i tot lligat amb la pandèmia, situació horrible. Sí, clar, mascaretes fora, mascaretes dintre, l'alumnat amb mascareta, ara menjo, ara no menjo, ara estic al pati. És un desgavell. I sí que vam començar el curs passat que érem en llocs segurs, però ara amb aquesta pandèmia clar, ens ha enganxat que no tot l'alumnat està vacunat, molt més contagiosa i s'estan contagiant. Bueno, cada dia, jo aquest matí, me n'han entrat de casos 17.
I 17 cada dia, casos bé, positius.
Sí. 17 positius.
I això representa confinar grups, òbviament.
Sí. Avui anem confinant dos. Fa mitja hora, dos grups confinats. I així anem fent. I demà al matí, doncs, i alguns grups, no he confinat més grups perquè ja estan confinats. Perquè dius, segona del nivell que sigui, te va confinar. Un positiu més. Bueno,
des del teu punt de vista, amb l'experiència que t'avala de 17 anys dirigint al centre, hi hauria alguna manera, o creus que hi ha alguna manera de fer-ho assumible, això?
Entenc, la manera assumible seria ja tal com està el tema, de que vacunats, te puc dir a cada grup, ne falten 4 o 5, ja és com forcem que tothom se vacuni, perquè jo no tinc les dades allò exactes, però la gran majoria que es contagin no estan immunitzats, no estan vacunats ni l'han passat. Fer de manera que tothom se vacunés sí o sí, perquè ens està afectant a tots. Clar, la gent diu, jo no vull anar a casa, al cap de 3 dies està... Seria la manera de forçar la vacuna d'alguna manera. I et dic, no sóc expert en el tema, però tal com ho estem vivint, hi ha grups que entren en confinament, passen 7 dies i al cap de 2 dies més tornen a entrar en confinament.
Clar, això... i com s'avança en la matèria? Perquè al final estem parlant d'un centre educatiu, és a dir, aquí no venen a passar el dia, venen a aprendre, no? a adquirir coneixements. Com es pot avançar en una matèria? Com es poden adquirir coneixements d'aquesta manera? Una setmana et confinen, després vas 2 dies, et tornen a confinar, és a dir, és possible. Això entenc que tindrà afectació, també.
Sí. Això tindrà afectació. Per exemple, el marc que tenim aquí nosaltres, clar, les classes, jo què sé, de FOL, d'administració d'empreses, d'empresa, coses d'aquestes, les pots arribar a dir, bueno, doncs fem més online, és més teòric, hi ha més un treball. Ara, el servei, és a dir, quan fas un cafè, com serveixes un vi, les tècniques com desespines un peix online, com desespines un peix online. A casa agafes, és que és impossible. I clar, aquestes pràctiques les has de recuperar d'alguna manera. Les matèries que són més, diguem-ne, teòriques, més convencionals de pissarra, doncs com estem ara, per dir-ho, amb una pantalla, i escoltes, vas fent i vas practicant i si tens interès, aprens. Però hi han coses que o les fas in situ, és impossible. Perdrem, sí. Perdrem, bueno.
Sentiu...
No serà la mateixa formació de fa un any.
I la societat ens estem adonant de com esteu vivint això als centres educatius? Creieu que s'està reflectint prou aquesta situació inassumible, que ara comentaves?
No. Hi ha gent que no entén que confinis i que s'hagi de quedar el fill o filla a casa. N'hi ha que... Va, millor no opino perquè sortiré mal parat. Vull dir, no ens valoren la feina que fem i el problema que tenim. Heu de pensar que som aquí, en aquest centre, som 1.000 persones aquí dintre, gestionades, totes amb mascareta, passadissos que donen, que sí, però és gestionar un petit poble amb els recursos d'un centre. I així, que no dona, és impossible. Amb una situació d'aquesta és impossible.
Quants grups tens confinats en aquests moments? Deies que avui has confinat a dos més, però entenc que ja n'arrossegaves alguns ahir, eh?
Sí, ahir divendres eren 17, ahir van entrar 3 de nous, diguem-ne que els vam desconfinar i avui n'hem confinat 2, per tant 16 n'hi ha. A dia d'avui, 16, i a dia d'avui hi ha 60, si no recordo malament ara, 68 persones confinades, entre alumnes i profes. La proporció dels confinats no és gran. Per sort, moltíssima gent està vacunada i la proporció, 16 grups, estem parlant de 500, gairebé 500 persones.
Clar, perquè recorda'm quin és el protocol que us marca. En quin moment confines un grup? Quan se supera aquest 20% del...
No, en el vostre cas no.
Això és secundària, no funciona així. Com funciona secundària? Recorda'ns-ho.
Precisament, ara aprofito la pregunta que em fas per dir, a la televisió sempre surt primària, perquè clar, confinar un nen de menys de 12 anys no el deixarà sol a casa. A secundària ja viuen sols. A partir de 12 anys tu ja vius sol, cap mena de problema. Vale? Ja només seria el parèntesis perquè tothom pensa el mateix. Quan nosaltres confinem a secundària, hi ha un cas positiu, confines el grup. I a partir d'aquí entres al sistema...
Directament, tens les dades. Cas positiu, grup confinat.
Cas positiu, que s'hagi donat positiu i que els darrers 4 dies hagi estat al centre. Si fa 4 dies que no està al centre i no tenia símptomes ni res, no confines. Ja, consultes amb el REC o amb la sanitària i és el que acabem acordant. Ahir hi havia algú que tenia símptomes, se'n va a la PCR i avui te diu que ha sigut positiu, confines el grup. Des del moment que confines el grup, el que fas és mirar amb el sistema tots aquells que el sistema té reconeguts com a immunitzats. I si de 28 doncs n'hi ha 24, només n'envies 4 a casa. Els que no estan immunitzats, cap a casa. Durant 7 dies, ja està. I hi ha grups, jo havia confinat 2 grups, a un grup hi havia 6 i a l'altre n'hi havia 2, que no estaven immunitzats. De 28, crec que era un, i 31 era l'altre. És a dir, que majoritàriament vacunats o immunitzats.
Sentiu que hi ha gent que ha optat per alguns d'aquests estudiants escèptics amb la vacuna, que veient aquesta circumstància han dit vaig a vacunar-me perquè, escolta'm, si no em passaré el curs a casa?
Jo et puc dir que el primer grup que vaig confinar aquest curs va ser el setembre i sé que vaig col·lapsar la farmàcia d'aquí sota del camí Capellans i que a partir d'aquí l'infermera també em va dir confina en algun mes, així en broma, jo li dic si confinéssim en algun mes tindríem molta gent vacunada. Sí, clar, perquè quan entres a una classe i dius la meitat, cap a casa, i fas batxillerat, fas cicles, a vegades amb l'ESO doncs, bueno, anirem fent, però amb certs nivells la gent té moltes ganes de dir no em pots deixar a casa una setmana. Quan ets més petit, a vegades tenen una setmana, dius, una setmana de festa. No? Quan ets més gran ja no ho valores així. Va ser bueno, automàtic i sé que gent a vacunar-se.
Que si més la part positiva de tot plegat. No? Marc, vas assentint amb el cap, eh? Estàs sent tu aquest curs.
Sí, bueno, el que deia el Samuel, no? Tu, les hores teòriques, vas a casa teva, et fiques al Classroom, gràcies a Déu els profes cada dia escriuen, et fiquen al dia, et fan la classe i et manen els deures, clar, ho envies i corregeixes. Però nosaltres, el dia de demà, a part de tot el teòric, hem de saber trinxar un pollastre, desespinar un peix... Llavors, l'any passat va haver una època que sí que vam estar tancats,
sí,
que la teva mare et feia el peix i tu... Però, clar, com el feia la teva mare el peix i cadascú un peix? I allò no. Tu has d'estar aquí, la profe t'ha d'agafar les mans, els coberts. Llavors, la pràctica s'ha de fer aquí al col·le. Això sí o sí, no hi ha altres recursos. Perquè tu has d'ensenyar una persona físicament. T'ha de dir, no, fica't així, posa't l'espatlla recta. La teoria no hi ha problema, per això l'ESO i coses així no crec que tinguin problema, si no és l'àrea d'educació física o alguna cosa així. Però aquí, a graus formatius i coses així, la pràctica és molt important. Llavors, jo crec que aquest any està sent millor que el passat, però també té la seva complicació.
Sí, aquest any a nivell sanitari les dades són més positives, però és veritat que hi ha un desgavell als centres educatius que esteu tots saturats. Jo no sé, Samuel, si veieu la llum al final del túnel.
Sí, jo crec que sí. Jo veig la llum. En el moment que ens acabem contagiant una mica tots o immunitzant o vacunant, ja està. I també a mi la llum la veig des del moment que veus ara la gent, que jo tinc constància, que l'està passant i no ho està passant malament. Uh-huh. Que no. Uh-huh. La primera va ser més dur. Ara, bueno, veus, per exemple, amb els alumnes que estan a casa tornen i tots diuen, però sí, mal de cap, febre, una mica de malestar i aquí s'acaba. I ja està. Com una grip més, fantàstic. Jo la que arriba com una grip més, doncs ja està. Ja passa, ja passa.
Si la pandèmia manté en Samuel com a director de l'institut, ja serà molt, perquè després de 17 anys, déu-n'hi-do... aquesta experiència que t'ha portat la vida.
Una més.
Una
la vida
més.
Es tracta d'anar sumant. Ara ho veig una mica més negre i a l'estiu pues, riurem més i ens ho passarem millor. Ja està, no passa res. Ara serà ser realista, és el que hi ha.
Doncs sí, haurem d'adaptar-nos-hi, no? Que de fet és el que esteu fent també aquí a l'Institut, des de l'Escola d'Hostaleria. Ens quedem amb això, que falten cambrers i que és molt important que els cambrers es formin, que ho poden fer aquí Sitges en aquesta Escola d'Hostaleria, que reben una formació molt important i que després, compte, que se surt amb feina. No només surts amb feina, sinó que pots triar, que venen de diversos espais o diversos llocs a ofertar-te feina i altra cosa després és que se't reconegui prou bé o tot allò bé que un consideri. Però en qualsevol cas és una opció de futur que a més va molt buscada. Samuel, moltes gràcies per atendre'ns. Marc, moltes gràcies a tu també per atendre'ns.
Right.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el curs i esperem en la propera conversa que la situació s'hagi normalitzat una mica i que ja pugueu estar desespinant allà a l'institut.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.